L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
I aquí comença informativament parlant una nova setmana des de la sintonia de les emissores municipals associades a EMUTE. La salutació cordial de benvinguda i un dia més en este temps d'actualitat, la de qui us parla, Domènec Ramal, en nom de totes i cadascuna de les emissores que formem part d'aquesta associació i dels seus serveis informatius, benvinguts una jornada més, avui dilluns 29 d'abril, en aquesta repassada a l'actualitat del dia. Un temps que, com és habitual, diàriament encetem a ritme de titulars. Avui començarem parlant de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que rep més de 100.000 euros de la Diputació de Tarragona l'any 2012. Parlarem també de l'Ajuntament d'Amposta, que continua apostant per la peatonalització dels carrers. Una bona prova n'és la inauguració del carrer Jardí. La plataforma Prou porta als jutjats els espectacles taurins d'Alfara de Carles. I avui també coneixerem que l'administrador concursal de la cooperativa de l'Aldea ratifica al jutjat l'existència de 4.200.000 euros en factures falses. Per millorar el gust de boca, parlarem d'aquesta nova ruta de tapes amb gust de Calero, Tapamar. I avui parlarem també de la marxa de solidaritat de Deltebre, que enguany arriba a la novena edició. Com tots els dilluns, repassarem també la jornada futbolística dels equips del territori. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia que, si us interessen, tot seguit comencem a desenvolupar. Benvinguts a l'informatiu EMUTE d'avui dilluns, 29 d'abril.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I comencem ja amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. El nostre temps d'informació l'obrim avui parlant de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que rep més de 100.000 euros de la Diputació de Tarragona per a l'exercici 2012. Respecte a les subvencions rebudes per l'ens provincial al 2011, el municipi planer ha perdut enguany, o més ben dit l'any passat, les destinades al programa de promoció de la salut pública o també la que es destinava a les emissores municipals. Aquest és el tema avui de la primera de les cròniques que us oferim des de l'informatiu EMUTE, informació de l'àmbit econòmic que des de la Plana Ràdio ens porta Josep Roig.
Segons que informa des de la seva pàgina web, l'any passat l'Ajuntament de Santa Bàrbara va rebre un total de 106.689 euros en el marc de les diferents subvencions de la Diputació de Tarragona, qui publica anualment diferents línies d'ajuts tant per als ens locals com a entitats i associacions encaminades a finançar despeses per activitats i actuacions de caire divers. En resum, el passat 2012 la Diputació va subvencionar a Santa Bàrbara els següents conceptes. En el capítol d'accions de desenvolupament local va destinar més de 10.800 euros, concretament per a la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç, i també per a les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli i de l'oliva. Per a inversions en equipaments culturals va destinar 7.788 euros i gairebé 7.000 per a programes i activitats culturals. El Pla d'Acció Municipal va destinar-hi poc més de 68.000 euros i el Programa de Protecció de la Salut Pública, on s'enmarca la seguretat de zones de bany, la recollida d'animals domèstics i peridomèstics i el control de plagues o el finançament d'analítiques d'aigua per al consum humà, i va destinar, com diem, 9.960 euros. Finalment, per a les diverses programacions culturals incloses al e-catàleg de la Diputació de Tarragona, 3.060 euros i 1.000 més en altres subvencions de caràcter extraordinari. Santa Bàrbara ha mantingut l'estabilitat a l'hora de rebre les subvencions de la Diputació, tot i la complicada situació econòmica, diu la pàgina web de l'Ajuntament, ja que només ha sofert una reducció respecte a l'any 2011 degut a la supressió per part de la Diputació de Tarragona d'algunes línies de subvencions, com ara el Programa de Promoció de la Salut Pública o el que es destinava a les emissores municipals.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a Amposta. L'Ajuntament d'aquesta població continua apostant per la peatonalització dels seus carrers. Bona prova és la inauguració del carrer Jardí, que uneix l'Avinguda de la Ràpita amb l'Hospital Comarcal. Tal com avui, des de la seva crònica, ens explica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, acompanyat per la regidora d'obres de l'Ajuntament, Isabel Ferrer, i alguns veïns de la zona, va inaugurar oficialment aquest passat divendres el nou carrer Jardí, que l'Ajuntament ha remodelat a través dels recursos propis i consensuant el model amb els veïns. Finalment, les obres van finalitzar i han suposat la contractació de 3 persones durant 3 mesos, de manera que la inversió total en la remodelació ha estat de 170.000 euros entre el personal i la compra de material per a la construcció. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va remarcar que gràcies a haver fet l'obra per l'administració en lloc de licitar-la, ha suposat un estalvi important de recursos. Cal recordar que el carrer Jardí desemboca l'Avinguda de la Ràpita i la connecta amb l'Hospital Comarcal. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, es referia a la intenció de l'Ajuntament d'Amposta de seguir peatonalitzant els carrers de la ciutat on sigui possible.
Això que ha quedat molt i molt bé és un carrer que és peatonal, prioritat invertida, però que prèviament vam estar parlant amb els veïns i els veïns ens van demanar la possibilitat de que, tot i ser peatonal, prioritat invertida, pogués també que hagués de conviure, pogués la disponibilitat d'aparcaments per als veïns de la zona. Ho van respectar això i han continuat deixant un cordó d'aparcaments allí, però el reste ha quedat francament bé. A partir d'aquí hi ha altres carrers de la ciutat que pensem que estan degradats i que tenen la possibilitat de transformar-se, urbanitzar-se en carrers peatonals, com pugui ser el carrer Ataús, Covadonga, Pelai, i que properament ho farem. I a partir d'aquí també estudiem la possibilitat. Hi haurà carrers que no tenen vocació de ser peatonals perquè suporten una densitat de trànsit, que això ve planificat a través del pla marc de mobilitat que es va aprovar en el seu moment a la nostra ciutat, i que, a no ser que hi hagi un canvi radical dels sentits de circulació d'Amposta, no es poden transformar en carrers peatonals, però ja dic, hi ha una priorització a partir de com estan els carrers i sempre tenint aquella eina, aquell document, que és el que ens marca quins carrers poden o no poden transformar-se en peatonals.
Doncs amb la inauguració del carrer Jardí, que com dèiem uneix l'Avinguda de la Ràpita amb l'Hospital Comarcal del Montsià, l'Ajuntament d'Amposta porta ja diferents actuacions en el que fa a peatonalització de carrers de la ciutat o també de prioritat invertida, sempre afavorint al peató abans que al vehicle.
Gràcies, Manel. I l'actualitat del dia novament ens porta a Santa Bàrbara, des d'allà, des de la Plana Ràdio, i en una segona crònica, Josep Roig ens parla avui de la plataforma Prou, que porta al jutjat dels espectacles taurins d'Alfara de Carles. La plataforma considera que aquesta tempta dels bous en presència de turistes russos vulnera la normativa catalana i per això ha presentat un recurs contenciós administratiu. Josep Roig.
Doncs sí, ho llegíem aquest cap de setmana al Diari de Tarragona i segons aquesta publicació, la plataforma Prou, impulsora de la iniciativa legislativa popular que va provocar la prohibició de les curses de braus a Catalunya, ressorgeix ara amb la presentació d'un recurs contenciós administratiu als tribunals per demanar la suspensió immediata de la celebració de temptes o espectacles taurins per a turistes a les Terres de l'Ebre. El recurs posa el focus en la celebració de diverses temptes celebrades al municipi d'Alfara de Carles amb la presència de turistes russos de públic i conduïda per toreros professionals. Cal recordar que la tenta, celebrada normalment en el món taurí i en caràcter privat, suposa el toreig de diversos toros durant al voltant de mitja hora per comprovar la bravesa dels animals mitjançant l'ús de capot, crossa i banderilles de fusta, per la qual cosa no implica la mort de l'animal. Tot i això, Prou considera que, fruit de la prohibició exhibició taurina que va entrar en vigor el 2012 a Catalunya, aquestes temptes s'han transformat en un espectacle nou que no té res a veure amb els correbous i que se celebren de manera pública afegint elements propis de les corrides convencionals per motius lucratius de caràcter privat. En aquest sentit, esgrimeix que la llei 28/2010 de reforma de la Llei de Protecció dels Animals, aprovada al Parlament, prohibeix específicament a l'article 6 els espectacles taurins de qualsevol modalitat que tinguin lloc dins o fora de les places de toros, amb l'excepció dels tradicionals correbous regulats en una llei posterior. Segons diu Diari de Tarragona, Prou ja va presentar una primera denúncia al juliol del 2012 davant de la Conselleria d'Agricultura i recordem també que va ser arxivada, la qual cosa va motivar un recurs d'alçada davant de la Direcció General de Medi Natural, que va ser igualment desestimat i que ha desembocat ara finalment en la presentació als tribunals d'aquest recurs contenciós administratiu. La portaveu de Prou i defensora al Parlament de la llei que va possibilitar la prohibició taurina, Anna Mulà, ha avançat a Diari de Tarragona que, en cas de no estimar-se el nou recurs, acudiran al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Gràcies, Josep, i no abandonem els jutjats, tot i que en este cas per parlar d'una qüestió molt diferent, perquè el passat divendres l'administrador concursal de la cooperativa de l'Aldea, Mariano Hernández, ratificava en la seva declaració davant la jutge de Tortosa que instruïx les diligències prèvies del cas de la cooperativa de l'Aldea l'existència de factures falses per valor de prop de 4.200.000 euros en la comptabilitat de l'entitat entre els exercicis del 2008 i el 2011. Així ho publica l'Agència Catalana de Notícies, segons l'informe que el mateix Hernández va trametre el passat juliol al Jutjat Mercantil de Tarragona, que tramita el concurs de creditors. Aquesta facturació fictícia va servir perquè els comptes es tanquessin amb beneficis, quan en realitat haurien d'haver reflectit pèrdues. Els advocats dels imputats en el cas han intentat desvirtuar el contingut del document. Escoltem les paraules de l'administrador concursal Mariano Hernández, xifrant, com dèiem, en més de 4 milions d'euros en 3 exercicis el volum de factures ficticias generat pels gestors de l'entitat.
Que cómo hemos conseguido nosotros la evidencia de que esas facturas son falsas. Entonces nosotros cómo hemos conseguido, requiriendo a los que aparecen como clientes. Le hemos requerido y los clientes, que son básicamente todos extranjeros, holandeses y belgas, le hemos requerido y ellos han contestado diciendo que no saben quiénes son la cooperativa.
Hernández recrimina a la Generalitat que no actués quan tenia coneixement d'aquestes irregularitats.
Es que nosotros recriminamos a la Generalitat que teniendo facultades para hacerlo, teniendo competencias y facultades para hacerlo, para lo que es el control y habiendo puesto en manifiesto que efectivamente existían esas irregularidades, no hubiese adoptado ninguna medida, que eso no es normal.
O sea, si ¿Pero sabes... esto es por incompetencia o es por...
Una dejación de funciones clarísima. Dejación de funciones. O sea, sabes que está ocurriendo algo y aún así pues no haces nada. Eso es gravísimo.
Mariano Hernández explicava que el procediment, tal i com anteriorment hem comentat, consistia en imputar factures a clients belgues i holandesos que, per la seva banda, asseguren desconèixer la cooperativa.
Sobretot és el tema de la comptabilitat, les irregularitats comptables, que afecten a clientes i que nosaltres hem posat de manifesto que des del 2008 hasta el 2011 són 4.200.000 euros de clientes ficticios, o sea, falsos, perquè se había declarado una actividad, una facturación de unos 4 millones de euros anuales y no es cierto. Son 1,4 millones de euros aproximadamente. Con lo cual esto es un poco... Todas las preguntas de las defensas han ido en el sentido de desvirtuar el informe de administración concursal de 23 de julio del 2012.
Per la seva banda, el president de l'Associació d'Afectats de la Cooperativa, Jordi Gas, anuncia que 61 persones es presenten com a acusació particular en el cas.
Finalment, ens han presentat 61 persones, ho vam acordar a l'Assemblea, aquestes 61 persones ens han presentat com a acusació particular dins de les diligències prèvies que havien arran de la querella interposada per la pròpia cooperativa contra l'exgerent i contra els auditors BDO, i això ens permetrà poder accedir a l'expedient, poder mirar tota la documentació, que és un expedient exhaustiu, perquè a hores d'ara hi ha sobre uns 5.000 folis, i a partir d'aquí, com tindrem la documentació de l'expedient, doncs vam prendre accions pertinents per tal de poder recuperar el màxim d'estalvis possibles de la que tenim bloquejats de la gent que ens han personat com a acusació particular.
Després d'haver pres en declaració als afectats en tant des de 20 persones durant les últimes setmanes, la jutgessa de Tortosa ha citat a declarar com a imputats per al proper dia 2 de maig els dos fills i el cunyat de l'exgerent de l'entitat. 8 dies després, el 10 de maig, serà el torn de l'expresident de la Junta Rectora de l'entitat, José Fernando Falcó, l'extresorer Joan Benito i l'exsecretari Lluís Gilabert.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687 857 913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
Sisena diada de l'arròs, col i fesols. L'Aldea, 5 de maig del 2013. A les 11 del matí, inici de la cocció del plat. I a les 5 de la tarda, actuació dels tabalers dels Diables d'Aldaia. Venda d'entrades del 15 al 29 d'abril a l'Ajuntament. Patrocina i organitza Ajuntament de l'Aldea i col·labora Diputació de Tarragona, DL i Consell Comarcal del Baix Ebre. Sisena diada de l'arròs, col i fesols, l'Aldea, 5 de maig del 2013.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara de qüestions culinàries, parlem de Tapamar, la nova ruta de tapes amb gust calero. La primera de les jornades és la de la Tonyina, de l'1 al 12 de maig, que inclourà la Tapamar, tapa roja. Per només 2,90 € es podran degustar una tapa més beguda en una tretzena d'establiments del municipi. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha cuinat una nova proposta gastronòmica anomenada Tapamar, inclosa en les diferents jornades gastronòmiques que compten amb el suport tant del grup Balfegó també com del Club de la Gastronomia. Tres rutes de tapes per 13 bars de la localitat on es promocionarà la tonyina, el peix blau i el peix blanc. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme.
Clar, des de turisme vam pensar que, bueno, pues, degut a aquest èxit, se podria ampliar, no? No només el restaurant, sinó que també poguessin participar-hi pues, los bars de la població. I, bueno, així es va crear Tapamar. Tapamar és el nom que aglutina les tres tapes, però després cada tapa tindrà la seva personalitat pròpia amb un color diferenciat. Ara començarem Tapamar, la tapa roja, de la tonyina roja del Mediterrani, la tapa blava, el mes de juny, amb les jornades del peix blau, i la tapa blanca al mes d'octubre, aprofitant les jornades del peix de la Llotja de l'Ametlla de Mar.
La primera de les jornades, tal com comentava el gerent de l'àrea municipal de turisme, és la de la jornada de la Tonyina, que serà de l'1 al 12 de maig, impulsada també des del grup Balfegó i que inclourà la ruta Tapa Roja. Per només 2,90 € es podrà degustar una tapa més beguda als bars del municipi que formen part d'aquesta ruta: l'Ancla, l'Aquarela, l'Aripar, l'Irus Pub, la Cova, el Nostres, l'Arpó, el Mosset, el Parisien, el Pica Pica, el Pierrot, el Xemari i el Manzanet Blacksmith. Posteriorment tindran lloc les jornades del peix blau del 7 al 16 de juny amb la ruta Tapa Blava i les del peix de la Llotja de l'11 al 20 d'octubre amb la ruta Tapa Blanca. En cada ruta de tapes els clients podran escollir la millor tapa. Els participants hauran d'emplenar la butlleta amb els tampons de 7 bars diferents i depositar-la en qualsevol de les bústies que trobaran als establiments que participen a la ruta Tapa Mar o a l'oficina de turisme del Parc del Bon Repòs. Tots els participants entraran a formar part del sorteig de 3 menús dobles per a les properes jornades gastronòmiques del Peix Blau i de 30 abonaments al complex esportiu La Cala d'un mes vàlid fins al 31 de desembre del 2013. A més, entre tots els votants que hagin encertat la tapa guanyadora, se sortejaran 50 tunaturs dobles, un premi patrocinat per l'empresa Grup Balfegó. A més, també sortejarà un menú gastronòmic entre tots els que participin al concurs de fotografia Instagram. a hashtag Tonyina Roja, hashtag Ametlla de Mar. Les bases del concurs es podran trobar a www.visitaametlladedemar.com.
Gràcies, Olga. I de les qüestions culinàries passem a parlar de les solidàries. La marxa de la solidaritat de Deltebre arriba enguany a la 9a edició i així ens ho explica avui des de la seva crònica a Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Aquest divendres 3 de maig tindrà lloc la 9a edició de la Marxa Solidària que es ve celebrant a Deltebre des del 1997. La marxa va néixer amb la idea d'ajudar a subvencionar projectes solidaris mentre s'incideix en la consciència dels escolars per tal de donar-los a conèixer les diferents realitats del món. Gràcies a la solidaritat dels escolars, pares, familiars i veïns del municipi, la Marxa Solidària de Deltebre ha contribuït en la construcció d'un dispensari mèdic i una escola a Tanzània, un hospital de cremats a Guinea-Bissau i a Sant Ramon de Nicaragua, dues cases de cultura, una casa d'acollida per a xiquets i dones maltractades, una granja escola i un centre camperol. El projecte de l'edició de la marxa d'aquest 2013 es quedarà a casa, ja que, com el seu lema indica, ajuda el teu veí, degut a la crisi, és hora d'ajudar els que tenim més a prop i, per tant, la recaptació anirà en favor de Càritas locals. Silvestre Burillo, el coordinador de la marxa, ens explica com la tenen preparada.
En principi, tots els centres escolars ens juntarem a la plaça de l'Ajuntament, on es formarà la paraula solidaritat, que ja està escrita el dia d'abans, els xiquets se van col·locant i formen la paraula solidaritat. I després s'apropen tots cap a l'Ajuntament, on algun representant de l'Ajuntament, normalment el senyor alcalde, pues els dirigirà unes paraules als xiquets, també pot ser el regidor de Cultura també els dirigirà, perquè també col·labora a Cultura, i a continuació es llegirà el manifest de la solidaritat, que està composat per els alumnes de l'institut, però que el llegiran representants dels quatre centres escolars. Una vegada això, creiem que comptarem en la batucava, per tant, haurà un espectacle de batucava, i a partir d'ahir també sentirem per megafonia la cançó Imagine, dels Beatles, que és un poquet el lema que ha agafat en aquesta campanya aquesta en Càritas, i després ja tots els xiquets darrere de la pancarta on posa solidaritat iniciaran la marxa de retornada als seus col·legis.
Un cop més, els centres educatius del municipi, Col·legi Riumar, l'Assumpció, Sant Miquel i l'Ies Deltebre, uns 1.500 escolars, es concentraran aquest divendres a la plaça 20 de maig de Deltebre per tornar a mostrar la seva cara més solidària.
Del 15 d'abril al 4 de maig, 5è jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea. Gaudiràs dels millors plats, dels millors arrossos i dels millors preus amb menús des dels 15 fins als 28 euros. Podràs degustar-los al Bar Esport, al Bar Restaurant Héctor Roda i al Mas Masdeu. 5è jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i des de l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea.
Bicicletada 2013. Dia 12 de maig del 2013 a les 10 del matí i davant l'Ajuntament tindrà sortida la Bicicletada 2013 organitzada per la policia local. El recorregut serà de l'Ajuntament al barri de l'estació i baixarem fins l'ermita de l'Aldea. Us esperem a tots, pares, avis, nens i tothom qui vulgui participar. Potenciem l'ús del casc. Bicicletada 2013, dia 12 de maig, a les 10 del matí, davant l'Ajuntament de l'Aldea.
Del 13 d'abril al 18 de maig, tornen les 22è Jornades Culturals a Santa Bàrbara. Exposicions, presentacions literàries, sortides etnològiques, culturals, concert, teatre, audicions, fotografia. Una mostra del treball de les entitats culturals al municipi, un reconeixement a la cultura planera. 22è Jornades Culturals a Santa Bàrbara. Participa-hi.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I enfilant ja la recta final d'este temps d'actualitat, com tots els dilluns, repassem la jornada futbolística dels equips del territori. Comencem per la categoria més alta on tenim representació, la tercera divisió catalana, i en este cas resultat negatiu per al nostre representant, la Unió Esportiva Rapitenca, que en el partit jugat dissabte al camp de la Devesa caia derrotada per 1-2 davant dels Castelldefels. És la primera derrota conjugant com a local després de 8 mesos dels rapitencs, que els deixa amb 48 punts en el 8è lloc de la classificació. Una rapitenca que de totes maneres la passada setmana perdia ja les esperances de poder accedir a la promoció d'ascens. Passem a la primera catalana, 29a jornada de campionat i jornada molt positiva per als dos equips del nostre territori. L'Ascó, el líder, s'imposava per 1-0 al Cervera, jugant com a local. També l'Amposta aconseguia la victòria, en este cas en el seu desplaçament al camp de l'Igualada, un dels rivals directes a la classificació. L'Ascó és líder amb 69 punts, l'Amposta és sisè amb 45. Pel que fa a la segona catalana, 29a jornada també de campionat i els resultats: l'Ampolla 0, Roda de Barà 0, Salou 1, Remolins Vítem 3, La Cava 4, Catalònia 0, El Catllà 6, Roquetenc 2, Sant Pere i Sant Pau 2, Alcanar 4, Vilaseca 7, Campclar 0, Cunit 1, Tortosa 2, Cambrils 1, Calafell 0 i Gandesa 1, Jesús i Maria 1. És líder La Cava amb 60 punts, seguida del Jesús i Maria i l'Alcanar, tots dos amb 59. A la tercera catalana, grup primer, 29a també, jornada de campionat i els resultats: Pinell 3, Flix 2, Mora la Nova 3, Ulldecona 0, Atlas de Tortosa 1, Perelló 3, Santa Bàrbara 1, Sant Jaume 2, Camarles 1, Olímpic Mora d'Ebre 1, La Sénia 2, Tivenys 0, Aldeana 3, Vilalba 0, Cambredó 6, Deltebre 1 i Horta de Sant Joan 1, l'Ametlla 1. És líder el Perelló amb 64 punts, seguit de l'Olímpic de Mora amb 56. I acabarem amb el grup 20è de la quarta catalana, els resultats d'aquesta jornada, en què hi trobem fins a 4 partits aplaçats: l'Arnes Corbera, el Godall Xerta, el Roquetenc B Ginestà i el Bot Jesús i Maria B. Els partits que sí que es van poder jugar van tindre els següents resultats: Catalònia B 3, La Galera 2, Alcanar B 1, Tivissa 0, Montells 1, Benissanet 2 i Remolins Vítem B 8, Deltebre B 0. És el líder de la classificació el Corbera amb 70 punts, seguit de l'Alcanar B amb 61 i el Batea amb 59.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Pronòstic que ens parla de pluja, la que ha caigut en les últimes hores des de les 12 d'aquesta nit passada, entre els 4 i 8 litres per metre quadrat fins ara, tret d'alguns sectors del sud per sobre dels 10, les més minces cap al Pirineu Lleidatà, i destaca un nucli a l'àrea del Baix Ebre i Montsià amb alguns observatoris que han fregat els 40 litres per metre quadrat. Atenció, aquest migdia, aquesta tarda, vespre i nit, les quantitats totals podran sumar entre 20 i 50 litres per metre quadrat o localment per sobre dels 50 en punts del litoral i prelitoral. Alguna tempesta forta no es descarta, les quantitats menors centrades cap al Pirineu Lleidatà, però també s'espera precipitació, evidentment. A destacar una cota de neu que ha d'anar pujant cap als 2.000 metres i tendència de cara a demà a que encara s'enregistrin algunes precipitacions a primera hora del matí al terç nord de Catalunya, grans clarianes que aniran avançant de sud a nord, clarianes que demà a la tarda serien més àmplies.
La previsió del temps, una jornada més, ens ha acompanyat en els últims compassos d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dilluns 29 d'abril, una jornada més ha tingut al control i edició dels continguts qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per la vostra fidelitat a l'hora d'informar-vos per escollir una municipal. Nosaltres tornarem demà. Fins llavors, passeu molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.